de fet ja ho teniu aquí amb el dossier que se us ha entregat, volia introduir els conferenciants. A la dreta tenim en Raimon Bonal, que nasqué a Arbúcies l'any 1935, el juny del mateix any es traslladà a Barcelona amb els seus pares, es graduà de llicenciat en Ciències Polítiques i Socials, especialitat en Premsa i Mitjans de Comunicació Social a la Universitat de Lovaina, l'any 1962. L'any 1969, a la seva fundació, va entrar a formar part del Servei d'Estudis de l'entitat benèfic cultural Fundació Ja Meu Fill, per encàrrec de la qual ha realitzat diverses recerques. Ha estat 10 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona i ara està fent una tasca docent a l'ISEPS, que és l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona.
Una mica ambiciós, intentar de veure salut i societat, el títol sobre la sociologia de les malalties mentals. Amb un centenari, en principi, es podria pensar que parlar de la salut mental hauríem de parlar en termes triomfalistes i, per tant, vull dir, en aquest sentit, la sociologia és profundament incòmoda. Profundament incòmoda en el sentit que realment el que interessa en aquesta ciència precisament és veure darrere les realitats quines estructures socials hi ha que determinen les situacions. Nosaltres no ens interessem pels problemes socials, sinó ens interessem pels problemes sociològics. I això, ara us explicarem un exemple, per exemple, perquè quedi evident. Un problema social és el que veu el polític. El polític descobreix problemes socials a tot arreu i fa la demanda de problemes socials sobre el divorci, problemes socials sobre la desviació, problemes socials de la bogeria. Des del punt de vista de la sociologia, la perspectiva és completament diferent. No és tant el divorci com el matrimoni, no és tant el boig com la intervenció social que es fa entorn d'ell, i no és tant la desviació social com el problema del control social. Vull dir, intentar de veure quines estructures determinen aquestes realitats. Jo, per ser extraordinàriament concret, em sap greu, però perquè no és pas el meu costum, però és que si no tinc una por tremenda de derivar amb exemples, amb coses, em permetré derivar en tant en tant, però seguiré una mica fidelment la lectura. El paper el teniu en el dossier, en el petit dossier que se's ha donat, i en definitiva, bueno, l'única cosa que faré, derivacions a partir o il·lustracions a partir dels exemples que vagin sortint, però en definitiva em limitaré a llegir si seré extraordinàriament concret, sobretot per no trair el temps. Els termes salut i societat semblen i són contradictoris, i per altra banda, des del punt de vista dels actors socials, el que voldríem és ajuntar-los. I amb la necessària relació entre salut i societat, la conflictivitat neix de la mateixa dinàmica social en la que ens trobem immersos. I això si ho pogués grafiar en una pissarra, per exemple, ho entendríeu molt, perquè aquí està molt concentrat. La idea és la següent. L'existència social, la dinàmica social, transcorre a través d'una interrelació estreta entre un món cultural i un món social. Hi ha una dinàmica cultural i una dinàmica social, dinàmica cultural en la qual hi trobaríem, doncs, els valors, les normes, la manera de justificar, legitimar, fer evidents aquests valors i aquestes normes, però això íntimament relacionat amb una dimensió política, és a dir, amb la possibilitat de recursos que un té, i una dimensió econòmica, és a dir, en fi, l'estructura de poder que es dona. Hi ha gent que té poder, hi ha gent que no en té. Aquesta dinàmica social precisament és la que estructura les diferències socials. Jo em voldria situar en aquesta anàlisi sobre la bogeria, em voldria resituar precisament en el marc d'aquestes contradiccions i d'aquestes distàncies socials. La lectura sociològica que engendra de la problemàtica que engendra la relació entre els termes de salut i societat ens porta a entendre que hi ha una estructura social que ve donada per tot això que us explicava, un món cultural, un món social desigual, que determina poderosament les oportunitats diferencials d'aquesta estructura social, les oportunitats diferencials dels membres d'una col·lectivitat determinada davant la seva personal relació amb la salut, i aquesta relació es fa singularment problemàtica, sobretot quan es tracta de la salut mental. Aquesta seria potser, em penso, la hipòtesi de treball de tot el que pensava conversar amb vosaltres. Des del punt de vista de la clínica, el malalt mental comença a ser tipificat per la ciència mèdica. No solament tipificat, sinó controlat pel poder social en tant que empra la clínica per definir els termes de salut i enfermetat. Igual que en el cas del delicte, i el jutge que defineix qui és normal i qui no és normal, qui s'adequa a les normes i qui no s'adequa a les normes. El control social, per dir-ho amb una expressió d'un company belga en unes sessions que vam tenir sobre la desviació fa uns anys a Lyon, deia, és el Big Brother, és el germà gran de la vida social. El control social té unes urpes immenses. Ara és el que intento fer veure. Llavors, en el camp de la salut mental, precisament des de la perspectiva crítica de la sociologia, el control social empra precisament l'instrument científic del metge, com en el camp del delicte empra l'instrument científic del jutge. Aleshores, la intervenció social sobre el malalt mental, des de la perspectiva de la sociologia, també patirà de les mateixes connotacions de la desigualtat social que ostenta la malaltia. I és d'això tot el que m'interessaria enraonar. En un primer punt, en el qual voldria fer referència al moviment de l'antipsiquiatria, que des del punt de vista del meu anàlisi, l'antipsiquiatria no és un fet qualsevol, té una consistència i té encara, en certa manera, una certa vigència, per elaborar al final unes pautes que em sembla que és possible de projectar una mica una actuació de cara a la salut mental des d'aquesta perspectiva. Els moviments contestataris nascuts entorn de la institució psiquiàtrica responen bàsicament a aquesta lectura sociològica del desequilibri original, originat, de fet, en aquesta relació entre estructura social i estructura de tractament, que sempre ve marcada per la desigualtat. No hi ha res en la vida col·lectiva que sigui pura casualitat. Això des del punt de vista... Ai, jo tinc la sensació que no se sent, però... No hi ha res en la vida col·lectiva que sigui fruit de la casualitat. I precisament l'interès de l'anàlisi està en trobar quines són les estructures que determinen cada situació. I és per això que ens interessa tant abordar el tema de la revolta autèntica que va suposar el moviment de l'antipsiquiatria. Encara no fa tants anys que l'estructura manicomial, sobretot en el cas dels crònics, s'adequava a la noció de perill. I, ho tinc escrit, però, per exemple, fa l'any 73 vaig fer un estudi sobre l'educació especial a Barcelona i província i em va portar a visitar totes les institucions a les quals hi havia una problemàtica d'aquesta índole, de tipus social. I va ser impressionant, el doctor Fuster, que és mort, era el director de l'Hospital Psiquiàtric de l'Institut Mental de la Santa Creu, i em va fer visitar unes sales, unes menes de garites, que hi havia dos forats únicament, un forat per passar el menjar en el que estava internat en allà, i un altre forat per fer les seves deposicions. I aquell personatge se'l tenia absolutament aïllat. D'això no fa tants anys. Jo ho he vist, estava tancat llavors, però no feia tants anys que havia estat tancat. És la concepció de que el malalt mental és un perillós i per tant se l'ha de arraconar sense el més petit tractament, se l'ha de separar com el delinqüent, se l'ha de tancar, se l'ha de recluir. Jo crec que s'han superat les formes gràcies a aquest moviment antipsiquiàtric, però en certa manera es va acceptar la contradicció que suposava considerar el malalt mental com un perillós. I llavors hi ha un pas importantíssim, i és anem a definir, des d'aquest moviment antipsiquiàtric, anem a definir realment què és el malalt mental. No és simplement un perillós, sinó anem a veure què és. I aquesta evolució ha passat per un circuit més o menys llarg. De ser considerat un subjecte perillós, s'ha arribat a tenir compte de la persona que críticament té necessitat d'un suport. La persona que necessita ajuda, aquesta consideració de malaltia, fa oblidar una mica aquella dimensió de perill. Però al bell mig d'això s'hi troba encara l'ombra d'aquella infinita contradicció que fa veure el malalt mental com objecte o necessitat d'objecte per part del control social. Sí, un personatge que se l'ha de recuperar per reintegrar com a força productiva dintre el sistema socioeconòmic present. Jo no resisteixo la tentació, i això sí que ho llegiré, em poso aquestes ulleres d'usurer perquè si no no m'hi veig, però una cita de Basaglia, que va ser realment el pare del moviment antipsiquiàtric, que em sembla que és prou il·lustratiu. Fixeu-se. El sistema, a més de produir un augment de béns de consum, béns que són proposats com a signes del grau de benestar social atès per la població, produeix també un augment de contradiccions. El seu control ja no passa únicament a través de les institucions segregatives o violentes que encara existeixen. Es pot àdhuc projectar la reestructuració formal d'aquestes institucions més modernes, menys repressives, més tolerants, ja que el control es realitza essencialment d'una altra manera. Extenent el concepte d'inadaptació i a través d'un nou tipus de diagnòstic del diferent, més capilar i més subtil, el diagnòstic precoç, la prevenció, els serveis assistencials, l'estat de benestar, la psicologització dels conflictes que no tenen res a veure amb la psicologia, etc. I és el Big Brother, el germà gran de la vida social, aquest control social que s'extén a tots els camps de la intervenció. Aquest nou tipus de control de la inadaptació, que recupera la major part dels conflictes socials en l'àmbit de la psicologia, de la medicina i de l'assistència, sense necessitat de recórrer a l'internament només que en casos extrems, acaba sent un nou model d'intervenció. Aquests tipus diversos de violència explícita, legitimada per les ideologies científiques, diluïda i disfressada sota la cobertura de l'organització assistencial, constitueixen les diverses modalitats de control en relació als diversos graus de desenvolupament d'un país. Qui té el poder sempre troba la manera de legitimar la violència, simplement imposant-la o juntant els diversos elements dels quals disposa fins a arribar a humanitzar la tortura, garantitzant al torturat l'assistència d'un psicòleg o de l'assistent social. És una mica fort, no? La cita és fortíssima, però en el fons és aquesta la perspectiva analítica de l'antipsiquiatria. El fenomen negatiu, o sigui el comportament del malalt, és aïllat, s'aïlla, de manera que l'individu que es troba en aquesta situació és considerat només i únicament com un malalt. S'oblida que la malaltia és el moment d'un procés en el que hi queden implicats l'ambient, la història personal, social que ha viscut, els valors, les relacions i els processos socials en els que cada vida individual es troba inserida. Se'l presenta aïllat i com a natural per justificar el seu caràcter immodificable. Si no, el boig és només irreductiblement boig i el manicomi és el lloc que serveix per la contenció de la bogeria. S'oblida que el boig conserva encara en la bogeria les altres dimensions del seu ésser d'home o de dona: sofriment, impotència, opressió, vitalitat i necessitat d'una existència que no sigui malaltia o malalta. El boig es converteix automàticament en objecte de la psiquiatria, que és la ciència que estudia les desviacions psíquiques, i no l'home en la seva totalitat. Com el jutge estudia les desviacions jurídiques i no l'home en la seva totalitat. Deixeu-me, és que la tentació és massa grossa. Deixeu-me posar un exemple. Assistim en un tribunal, en un judici, per exemple, és de les coses més paranoiques, més ridícules que us pugueu imaginar. És una pantomima impressionant i en allà es diu que es fa justícia. Hi ha un fiscal encarregat d'acusació. Hi ha un defensor encarregat d'argumentar a favor de l'inculpat. En definitiva, el dictamen serà un dictamen posterior, decidit pel tribunal. Moltes vegades, si l'individu, el subjecte incriminat, no estigués allà present, era igual, s'està ventilant el seu cas independentment de la seva presència. Això què vol dir? Vol dir que des del punt de vista de la justícia, i jo diria per extensió des del punt de vista de la psiquiatria o de la bogeria, del fenomen de la bogeria, el que interessa és el malalt, és el boig, és el desequilibrat, és el desviat, no aquesta persona inscrita en la seva totalitat. Se l'aïlla com a persona que suposadament ha comès un delicte en un moment donat, sense tenir en compte el seu passat ni tot el que ha marcat la seva situació real. Aquest és un problema tremendament fort del control social. Segueixo perquè ja no sé on soc. El que és determinant és el tipus de clientela que freqüenta els hospitals psiquiàtrics. Deixeu-me donar un altre exemple. Doctor Serrat, un amic meu de l'Hospital Psiquiàtric Femení de Sant Boi, m'explicava, i m'estalvio de llegir aquest tros, m'explicava una vegada que a l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi, el femení, hi havia un percentatge de dones que, de les dones que estaven donades d'alta, hi havia un percentatge important que eren solteres, un altre percentatge important que eren orfes, que no tenien, eren d'origen rural, que no tenien cap qualificació professional i que no tenien referents familiars. D'això en parlarem d'aquí una mica. Però aquestes dones, la seva situació social els impossibilitava d'acceptar l'alta que li havien acordat els metges, i mentre permaneixia a l'hospital psiquiàtric, evidentment, estaven sotmeses a un tractament. Jo, l'exemple, em penso que és més que evident de que anem a les presons, anem als hospitals psiquiàtrics, quin tipus de clientela hi ha? La majoria és un tipus de clientela normalment pobra, d'estrats socials molt fotuts i sense possibilitats de defensa. Hom té dret a preguntar-se: és només la bogeria de les persones perteneixents a aquesta classe social modesta que esdevé natural i irreductible a través del procés d'absolutització de la diferència? El fet que la bogeria de les classes benestants estigui pràcticament absent d'aquestes institucions fa pensar que hi ha un altre indret en la societat que posseeix un concepte de recuperabilitat diferent, i per tant un concepte diferent d'irrecuperabilitat. Aleshores, l'enfermetat perd el seu caràcter natural irreversible, perquè si amb certes hipòtesis aquesta gent no va als hospitals psiquiàtrics ni a les institucions psiquiàtriques, vol dir que el tractament és diferent. La psicoteràpia i el psicoanàlisi són les rames de la ciència que es posen al servei d'aquest malalt benestant amb l'intent de buscar les motivacions inconscients del seu comportament anormal. Per tant, s'hi fa un tractament en profunditat. Jo voldria passar, perquè tinc una por bàrbara amb els meus exemples d'allargar-me, però voldria passar a un segon tema que il·lustra extraordinàriament aquesta situació, i és l'anàlisi de quelcom que està passant ara en aquests moments, que és el desmantellament de l'hospital de l'Institut Mental de la Santa Creu, que és revelador, és revelador. A més, vull dir, bueno, és aquest setembre que s'ha començat. La verificació de la hipòtesi precedent ens ve donada per la literatura i la teorització sobre l'hospital psiquiàtric. L'hem vista bastament confirmada en el butlletí de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona del mes de juliol d'aquest any 1986. Què passa a l'hospital de la... Bueno, es passa, us ho explico així a grans trets i després vaig a la realitat de hospitalària de l'Institut Mental de la Santa Creu. Era necessari, la institució és obsoleta, absolutament obsoleta. Ja no per acollir persones amb problemes mentals, sinó qualsevol tipus de persona. Llavors hi havia el plantejament de refer l'edifici. Això suposava, ho tinc escrit per aquí, em penso que són 200 milions que l'hospital no s'ho pot pagar. Llavors, solució, es va fer una comissió tècnica i dues comissions, diguem, una que s'encarregava d'estudiar qui són els malalts de dintre l'hospital, a veure què es podia fer amb aquesta gent que està internada a l'hospital, i l'altra comissió s'encarregava d'elaborar projectes de futur, a veure què es podria fer en funció del que digués l'altra comissió, què es podria fer amb aquests malalts. En definitiva, les dades són prou il·lustratives per entendre el problema que es dona en una institució psiquiàtrica, i no parlo del segle passat, d'una cosa que està passant en aquests moments. La situació dels malalts és la següent. Es destaquen els punts següents. Primer, la població ingressada és molt vella, amb una mitjana d'edat de 61 anys i en un 80% més gran de 50 anys. Molt vells. Per sexes, i predominen lleugerament les dones sobre els homes. Per tant, primer element, població molt gran. Segon element, la mitjana de temps d'estada al centre psiquiàtric és de 25 anys, la mitjana, el que vol dir un 46% que ja hi porta més de 29 anys i un 61% més de 19 anys. Dels malalts ingressats, 79% no han estat mai donats d'alta. Per tant, una permanència. Tercer element, en el 27% dels malalts es desconeix l'existència de familiar responsable, i de la resta, en 44% dels casos, és desconegut el domicili. Una mica l'exemple que us deia abans de l'Hospital Femení de Sant Boi. Quarta dada, que em sembla, realitzant l'estudi clínic de cadascun dels malalts i valorada la proposta dels metges, la classificació dels internats és la següent. Malalts que han de mantenir-se en un centre psiquiàtric per crònics, perquè realment, vull dir, se'ls ha d'assistir. 201, que suposava les dues terceres parts, les dues terceres parts de tota la població. Malalts a ingressar en residència geriàtrica, cap vinculació amb la malaltia mental, 32, el 10%, 10, quasi l'11. Malalts que haurien d'anar a pisos protegits i altres institucions semblants en un centre de dia de referència, 66, el 22%, una mica més de la quinta part. És a dir, una tercera part podria gaudir d'una altra situació, ja sigui en internament geriàtric, sense cap mena de relació amb la bogeria, ja visquent fora de centres sanitaris, amb una vida autònoma suficient, i això no es portava a terme des del centre. I l'última de les característiques trobades és que, per les característiques dels malalts ingressats al centre, edat, temps d'estada, altes, manca de referents familiars, etc., se'n dedueix una cronificació i institucionalització, puig que dues terceres parts dels malalts és aconsellable que es mantinguin en una institució psiquiàtrica, o l'altra tercera part no. Bueno, això, deixeu-me dir, entre parèntesis, bé, escolta, jo no voldria violar...
A la barrera de la mitja hora, però bueno, encara falta...
Ui, prometo ser... Però deixeu-me posar un exemple, perquè si no... Un meu company, Ferran Casas, que és especialista en el camp del treball social, va fer l'anàlisi d'institucions de menors de tot Catalunya. Bé, en l'anàlisi que va fer aquest meu company, sobretot va fer un estudi de la demanda dels pares, que demanaven internament el motiu de la demanda i veure què passava, i això arreu de Catalunya. L'estudi va ser extraordinàriament eloqüent per veure com els pares, moltes vegades, la situació real no explicava realment l'urgència de l'internament. Llavors, vull dir, això qüestiona tremendament la conveniència de l'internament d'un infant. Fa uns anys, no gaires, l'Ajuntament de Barcelona va, en temps encara de la transició, em penso que va ser, no sé si un franquisme i transició, però va voler desmantelar les residències infantils de la ciutat de Barcelona, que n'hi havia tres. I llavors es va fer un estudi seriós, els que havien de fer, diguem, enderrocar els murs de l'asil, va fer un estudi seriós dels nanos internats allà. Bé, les dues terceres parts se'n van anar a casa seva, no hi havia raó de que continuessin internats. Vull dir, simplement pel problema aquest, és molt difícil que no s'escapi en la institució, qualsevol institució, problema de la cronificació. La cronificació i, per tant, el segell etern que està marcant, etiquetant les persones que estan internades. Llavors, en síntesi, es va intentar quatre solucions, es van estudiar quatre solucions i es va adoptar la quarta. La quarta és tancament del centre i trasllat dels malalts amb reinserció d'un grup nombrós en equipaments psiquiàtrics i socials alternatius i deixant un equipament a la zona. Bueno, aquesta és l'opció que s'està fent a partir del mes de setembre passat. Quina és la resposta dels familiars? No sé si ho heu seguit per la premsa, però hi ha un autèntic merder. Hi ha un autèntic merder. La gent s'oposa al trasllat, sistemàticament al trasllat dels malalts, i penseu que aquesta decisió ha estat presa, doncs, amb serietat, però no sé per quina raó. Precisament, ja ho hem vist, hi ha una proporció tremenda d'aquests malalts que no saben on és a casa seva. Hi ha una proporció forta d'aquests malalts que no tenen familiars de referència. Llavors, per quina raó? Carmen Alcalde ha fet un parell o tres d'articles extraordinàriament desgraciats en tot el problema. Deu haver escoltat un cantó només. Però el problema de fons és la necessitat del desmantellament d'aquella institució psiquiàtrica i la ubicació d'aquestes persones segons les seves necessitats reals a ser ateses en un lloc o en un altre. I ara, quan els familiars no s'interessen per aquests malalts, m'imagino que els que esteu a l'hospital psiquiàtric coneixeu molt clar aquest problema, ara sí, surten els familiars i diuen no, sisplau, no trasladem ni un malalt, això és una injustícia, això no sé què. En fi, no hi ha argument que justifiqui en absolut una protesta d'aquesta índole. En fi, podem discutir si voleu. Jo arribo a les meves conclusions perquè si no... Jo crec que, aviam, ràpidament, no es pot procedir al trencament indiscriminat de les muralles de l'hospital psiquiàtric sense tenir compte de l'anàlisi subjacent que lliga les dues realitats, salut i societat. És tan estretament lligada l'estructura social a l'estructura assistencial que es presenten com a dos fenòmens inseparables i críticament contradictoris. És precisament l'anàlisi sociològica que permet descobrir la façana de les diferències socials implicades en la mateixa identitat social de l'enfermetat mental. Llavors faig unes propostes, m'arrisco. La primera proposta que se'ns ocorre és la de proclamar a tort i a dret els drets del malalt. I això sembla una burrada, però no ho és. És com l'afirmació aquella, té un contingut ideològic tremendo, tothom té dret a la salut. Sí, senyor. Això té un contingut ideològic. Aplicar això, portar-ho a la pràctica, té un contingut operatiu tremendo. Tot, els drets del malalt. Cal una concepció de la malaltia inscrita en el fenomen social total, que és l'existència social de la persona lligada estretament a un sens fi d'influències i de pressions que porten indefectiblement a un desequilibri. No és legítima la consideració de la malaltia com un accident fortuit i un aconteixement aïllat en una història de vida, des de l'esquizofrènic, el que ha fet una crisi psicòtica. La tercera proposta és la de fer una lectura de la institució des de la perspectiva del que veritablement és, una esclavització de l'home, i això, d'una manera o altra, ho és. Ja he dit que no seria massa triomfalista. Això està en oberta contradicció amb les societats dites civilitzades i amb les que es vanten de sostenir-se sobre els pressupostos ideològics de les nostres democràcies occidentals. És per això que no és estrany veure les contradiccions de la defensa de les llibertats i dels drets individuals al costat del manteniment d'institucions inhumanes, moltes vegades, i en mínimes condicions d'habitabilitat, com són les presons, els hospitals psiquiàtrics, la tortura oficialment no consentida, la pena de mort, les corrupcions fàctiques dels mateixos cossos policials. Estem visquent en aquests moments una corrupció molt forta, jo soc professor d'escola de policia, per això en puc parlar, etc. Estem en un món en el que difícilment es pot parlar d'alliberació de l'home mentre es mantingui impunament barbàries primitives que de cap manera garantitza la convivència pacífica entre les persones. I la darrera proposta és que no cal desmantellar, no s'ha de fer les coses amb els peus, s'han de fer amb el cap, no cal desmantellar i desguarnir tot projecte de renovació psiquiàtrica mentre no s'assumeixi el fet de la malaltia mental en tant que inscrita en dues dimensions que són fonamentals: l'espai i el temps, la història i la societat, o per dir-ho correlativament, la societat i la història. Si ens manca aquesta dimensió de la malaltia mental i del tractament psiquiàtric, podem arribar a la destrucció de la institucionalització manicomial, cometent greus errors precisament per manca de model alternatiu i per impossibilitat d'atendre la realitat empírica i concreta de l'home i de la dona, necessitats de suport personal i social. Això vol dir que no és el mateix la malaltia mental en context rural, context urbà, Espanya i, o Itàlia, no sé, vull dir que tot això cal matisar-ho, cal conèixer les realitats, i aquest lligam a l'espai i al temps és fonamental. I acabo dient que no, això no m'interessa dir-ho. La malaltia mental, a despit i per damunt del que pugui dir la clínica, és un fet relatiu a l'espai i al temps, a la història i a la societat en la que es manifesta. I per evocar només un exemple, recordaré únicament la gran quantitat de desequilibris mentals que comporta el fet conjuntural, o potser no tan conjuntural, de l'atur. Es donen avui fenòmens de salut sobreafegits i específics a la condició d'aturat en tant que factor desestructurant i subseqüent a la situació de frustració que prové, jo tinc uns alumnes, estic dirigint una tesina sobre aquesta qüestió, salut i malaltia mental. Atur i malaltia mental. I estan trobant coses que són molt interessants. Això és un fenomen conjuntural. O sigui, no anem a problematitzar o a generar més problema del que hi ha. Jo penso que la relativitat de la norma també cal tenir-la en compte, i no sóc anarco, en tant que hi ha malalties generades per la droga no prohibida, com l'alcohol, i d'altres que provenen de la droga tipificada en la llei, com la cocaïna i la heroïna. Aquella relativitat de la norma no pot de cap manera condicionar un tractament globalitzat i totalitzador de la persona. Llavors acabo dient que el lligam entre salut i societat és, diguem enèrgicament, un lligam que sembla impossible, però és un desafiament que tenim davant nostre tots els professionals que ens interessem pels problemes que afecten la salut dels homes i de les dones que viuen en una societat determinada.